Ara, IB3 Ràdio, Nautilus.
Més informació a ib3notícies.com.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
El grup mediterrani de canvi climàtic, un equip de treball de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, ha analitzat ses sèries temporals de diverses variables obtingudes a 3 dècades de funcionament de programes de monitorització mediambiental de la Mediterrània. Amb aquesta anàlisi de ses dades, l'equip ja havia presentat 2 treballs sobre els corrents mitjans que hi ha a cada època de l'any i sobre els canvis en ses propietats químiques de l'aigua de la mar, canvis en sa temperatura i sa salinitat. Ja us varen donar detalls preocupants d'aquestes anàlisis, com que sa temperatura de l'aigua de la Mediterrània està augmentant, no només a ses capes superficials, sinó també a ses profundes, i que està augmentant sa salinitat. Avui tenim els resultats de sa tercera anàlisi de dades, i aquests resultats mos diuen que hi ha que replantejar-se el que sabem de sa circulació marina tant al voltant de ses nostres illes com a la resta de sa Mediterrània. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam amb Nautilus, amb Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i en Joan Lluís Ferrera, al pont de comandament. I avui us farem un sumari del programa molt rapidet. Bona nit, Joan Lluís.
Hola, bona nit.
El primer tema serà aquest estudi del grup mediterrani de canvi climàtic, que mos diu que la circulació marina i ses corrents al canal d'Eivissa i el canal de Mallorca són molt més variables del que es creia. Us ho explicarà l'investigador del Centre Oceanogràfic de Màlaga, Manuel Vargas.
Després parlarem de peixos i microplàstics, de 2 estudis amb 3 espècies molt conegudes, com són es déntol, sabaca i esmabre, que han demostrat l'existència de quantitats molt grosses de microplàstics en aquests peixos. Us donarà els detalls el biòleg i bioquímic de l'UIP, Antoni Sureda Gomila.
I també tornarem a parlar de la tòrtora. Fa 2 setmanes vàrem parlar d'aquesta espècie en declivi i d'un estudi que estan fent els ornitòlegs de la SOM a Menorca. I resulta que mos estava escoltant el director insular de caça del Consell de Mallorca, el biòleg Sebastià Perelló. I mos pot ampliar la informació, així que per descomptat l'han convidat a fer-ho. I acabaran, com sempre, amb el periscopi del Nautilus.
Sí, avui al periscopi tractarem 2 temes. Un d'ells és la llei anti-greenwashing, és a dir, contra la falsa publicitat verda que està tramitant el govern espanyol. I també parlarem d'una plaga, però no és una plaga d'éssers vius, sinó una plaga de tovalloletes humides i tots els estralls que causen el medi ambient.
Idò, fins dins un ratet, Joan Lluís, ara m'ho anem als canals d'Eivissa i de Mallorca.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Un nou treball del grup mediterrani de canvi climàtic de l'Institut Espanyol d'Oceanografia mostra que ses corrents i sa circulació marina al canal d'Eivissa, entre sa península i ses Pitiuses, i el canal de Mallorca, entre ses Pitiuses i Mallorca, és molt més variable del que es creia. Els resultats d'aquest estudi obliguen a replantejar-se sa circulació marina de tota la Mediterrània Occidental. I ara parlarem de què significa això i mos ho explicarà el físic del Centre Oceanogràfic de Màlaga i membre del grup mediterrani de canvi climàtic, Manuel Vargas. Bienvenido, Manuel, de nuevo al Nautilus.
Hola, muchas gracias. Buenos días.
La base de la circulación marina en el Mediterráneo Occidental, así muy a grandes rasgos, es la entrada de agua atlántica a través del estrecho de Gibraltar, una masa de agua más dulce y superficial por ser menos densa, y la salida de agua profunda mediterránea más densa y más salina. Lo que nos dice vuestro estudio es que cuando esas corrientes llegan a los canales de Ibiza y Mallorca, su comportamiento es más impredecible de lo que pensábamos.
Pues sí, un poco esa es la idea. Nosotros muchas veces los oceanógrafos hacemos campañas oceanográficas donde vamos a una determinada zona del mar, en este caso los canales Baleares, y hacemos una serie de medidas por las cuales sabemos hacia dónde van las corrientes. Es como si tomásemos una foto. Y con mucha frecuencia pensamos, bueno, pues estas son las corrientes que predominan en este lugar. Lo que hemos observado, gracias a este estudio del Instituto Español de Oceanografía, donde estas campañas se repiten de la misma forma y en el mismo lugar a lo largo de los años y años,
¿sí?,
es que resulta que esa foto puede ser muy cambiante. Es decir, que un día, en efecto, encontramos que las corrientes circulan de una forma, por ejemplo, con mucha frecuencia en el canal de Ibiza van hacia el sur, mientras que en el canal de Mallorca suelen ir hacia el norte, pero vamos a lo mejor 3 meses después o vamos al año siguiente, la misma estación del año, y nos encontramos que es totalmente distinto. Entonces esto nos hace replantearnos que, más que decir, bueno, las corrientes en esta zona del Mediterráneo son de esta forma, tenemos que hablar de ciertos promedios o de qué es lo más frecuente o lo más habitual, pero teniendo en cuenta que la situación puede ser en cualquier momento muy distinta de la que nosotros hemos planteado.
Uh-huh. Es decir, cuando hablamos de alta variabilidad, hablamos de cambios de dirección o también de intensidad o alguna otra forma.
Sí, en efecto, de las dos formas. Sí, vale. Observamos que hay una cierta estacionalidad, es decir, que en determinadas épocas del año, por ejemplo, en el invierno y en la primavera, hay una mayor tendencia a que las aguas circulen desde el norte hacia el sur y sobre todo atravesando el canal de Ibiza. Allá hay una corriente más fuerte. Mientras que luego en la época de verano y de otoño hay una tendencia mayor a que las aguas circulen hacia el norte y lo hagan además a través del canal de Mallorca. Pero como te digo, esto es simplemente una tendencia general, es, digamos, la situación que hemos encontrado con más frecuencia. Pero puede ocurrir que perfectamente vayamos un invierno a hacer estas medidas y donde esperábamos que esas corrientes circulasen hacia el sur, pues ahora lo estén haciendo hacia el norte. Eso, y además también no solamente esa dirección, sino, como muy bien dice, la intensidad. Hay veces que está circulando una mayor cantidad de agua y otras veces en las que la cantidad de agua que circula es mucho más pequeña.
Ajá. ¿Y qué implica esa variabilidad en las corrientes?
Pues como bien has dicho al principio de la presentación, nos obliga a replantearnos un poco toda la circulación del Mediterráneo occidental. Y uno diría, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, aquí tenemos que hacernos una idea y, claro, esto como es un programa de radio, necesitamos de un ejercicio de imaginación, recordar un poco cómo es el mapa del Mediterráneo. Como tú también muy bien has dicho, todo comienza con esa entrada de agua a través del Estrecho de Gibraltar, es una corriente de agua que viene del Atlántico, en uh-huh. efecto, menos salada que la que podríamos decir propia del Mediterráneo, y que primero pues pasa al sur de Andalucía y al norte de Marruecos, sigue por la parte de Argelia, y llega un momento en que cuando llega hasta Sicilia hay una parte en que sigue hacia la parte oriental del Mediterráneo y otra que gira al norte y va lamiendo, podríamos así decir, las costas de Italia primero, luego las de Francia, luego empieza ya a bajar de nuevo por Cataluña hasta que entonces llega a esos canales Baleares. Y la hipótesis y la idea más aceptada es que la mayor parte de ese agua continuaba ese circuito, que los oceanógrafos llamamos ciclónicos, porque si te fijas en el recorrido que te he ido describiendo, vamos en contra de la aguja del reloj,
sí.
Primero Marruecos, Argelia, Italia, Francia, Cataluña, hasta llegar a las Baleares. Bueno, pues pensábamos que la mayor parte del agua atravesaba esos canales, mientras que una pequeña cantidad giraba nuevamente hacia el este, al norte de las Islas Baleares, sobre todo al norte de Mallorca y luego de Menorca, que es lo que se llama la corriente norte balear. Y lo que nos hemos encontrado es que pues la cantidad de agua que cruza hacia el sur para completar todo este gran circuito en el Mediterráneo occidental es menor de la que nosotros creíamos y, por tanto, hay una mayor cantidad de agua que debe alimentar esa corriente del norte de las Baleares. Y es, por tanto, donde ahora pensamos en los próximos estudios centrar más nuestra atención.
¿Y hay relación entre esta alta variabilidad y el cambio climático?
No, en realidad creemos que en principio no. Al final, en fin, todo está muy afectado por el clima, porque es posible que uno de los factores que intervienen en esta intensidad de estas corrientes que van desde el norte hacia el sur sea pues una cosa que llamamos la formación de aguas profundas, que para no liarnos con conceptos muy complejos, pero básicamente tiene que ver con esos inviernos que suelen ser muy duros, bastante fríos en el mar, en la parte noroccidental del Mediterráneo, enfrente del Golfo de León, un poquito más al norte de las Baleares. Es posible que entonces, al hacerse como se están haciendo los inviernos cada vez más tibios, menos duros, menos intensos, pues pudiera afectar. Pero eso de momento es una hipótesis que no está confirmada. Otras cosas sí le influyen, no ya a las corrientes, sino bueno, esas corrientes tienen una determinada temperatura y una determinada salinidad. Y eso sí que hemos constatado, gracias a esos estudios, como te decía al principio, que vamos haciendo esas campañas que se repiten de la misma forma año tras año, durante ya pues prácticamente de principios de los años 90, ahí sí que hemos constatado que esas aguas cada vez son más cálidas y también son cada vez más saladas. Y eso sí que está claramente ligado al cambio climático.
Claro, efectivamente, por eso te lo decía, porque la última vez que te tuvimos en el Nautilus hablamos del aumento de la temperatura del agua en el Mediterráneo y en toda la columna de agua, además, es decir, desde la superficie hasta las profundidades, y también de ese aumento de la salinidad. Entonces, ¿la variabilidad de las corrientes no sería una consecuencia lógica de sus cambios en las propiedades del agua?
No, ya te digo, en principio podría tener una relación a través de ese fenómeno que te he dicho. Esos inviernos duros que en el Golfo de León producen determinados fenómenos que son los que al final impulsan un poco esas corrientes, podría influir. Pero no está claro que lo que es la intensidad de la corriente, al final puede ocurrir que simplemente tiene una corriente de agua más cálida y más salada, pero que fluye de la misma forma o de la misma cantidad. Es decir, es una hipótesis. Aquí sí me gusta siempre ser muy claro entre aquellas cosas que se saben claramente, aquellas cosas que son hechos científicos contrastados y probados, es decir, que no son opiniones, como algunos pretenden, y aquellas otras cosas que son simples hipótesis. En lo que es la dirección de las corrientes y la intensidad, al decir intensidad, pensemos en la cantidad, digamos, de agua que va atravesando los canales, es una hipótesis, podría influir el cambio climático, pero aún no está claro. No. Sin embargo, en el hecho de que ese agua sea más intensa o menos intensa, vaya para un sitio o vaya para otro, es cada vez más cálida, tiene más temperatura y tiene más salinidad, eso sí es evidente.
Vale. ¿Y esta alta variabilidad de corrientes y de la circulación oceánica nos indica alguna tendencia? Es decir, ¿nos cuenta algo sobre el futuro? ¿El caos tiende a hacerse mayor en este aspecto?
No, es lo que te decía. En principio, esto simplemente sí que nos dice que a lo mejor la idea que teníamos muchas veces tenemos los oceanógrafos sobre el mar, tenemos que ir cambiándola. Yeah. Lo que te contaba al principio, tendemos mucho a que vamos a un sitio, hacemos medidas y nos hacemos rápidamente una composición del lugar de cómo funcionan las cosas. Y es simplemente que has utilizado muy bien la palabra, el océano, los mares son caóticos. Y entonces, decir de verdad cómo funciona una determinada región del mar, en este caso el mar Balear, no puede hacerse solamente a través de una única campaña oceanográfica. No se puede hacer a través de un reducido número de medidas, sino que es necesario que hagamos este tipo de trabajos, que por otro lado pues son muy costosos y muy pesados, que consisten en repetir y repetir y repetir. Uh-huh. Y de esa repetición es de la que surge, digamos, un patrón, es de la que surge un orden dentro de ese caos aparente. Es decir, hacemos pocas medidas, dos o tres campañas, y vemos que un día la corriente va para un sitio, otro día va para otro, y el otro va para ninguno de los dos. Y decimos, bueno, ¿esto qué es lo que pasa? Que es que no hay aquí ni orden ni concierto, no hay unas leyes de la naturaleza que estén gobernando cómo se tiene que comportar el mar. Sí que lo hay, pero como te decía, ese orden, esos patrones aparecen cuando se hacen muchas medidas, y aparecen esos patrones simplemente en forma de que en determinadas épocas del año sí que vemos que hay una mayor tendencia a que ocurra una cosa y en otra época del año hay más tendencia a que ocurra otra. Mm. Es igual que en la atmósfera, que esto sí que es algo más intuitivo porque nos afecta diariamente. Tú dices, pues por ejemplo, en Mallorca, en verano hace sol y hay un tiempo muy, muy agradable. Esto es cierto, pero no quita que de repente un día pues te llega una tormenta de esta y os cae un aguacero tremendo. Entonces uno diría, bueno, ¿el sol o llueve? No, vamos, es cuando uno constata lo que el comportamiento de muchos días, pues ve que en promedio lo normal es que pues en julio, agosto haga buen tiempo y que no llueva, pero no quita para que un día concreto esto puede cambiar. Y eso es lo que estamos viendo también en el mar, que es igual de vamos a decir, entre comillas, de caótico, pero la observación continuada, la monitorización, que ahora se dice, de los mares, es la que nos permite extraer esos patrones, que es lo que reflejamos un poco en este trabajo, junto con esa variabilidad.
Ajá. Bueno, de hecho, aunque el proyecto RADMET se inició en 2007, precisamente los canales de Ibiza y de Mallorca ya tenían distribuidas 37 estaciones desde los años 90, y eso es lo que os permite tener muchos datos, ¿no?
En efecto, y en esto, a ver si me permites, pues a mí me gustaría citar a José Luis López Jurado, sí, que era claro, un oceanógrafo porque ya está jubilado, de allí del Centro Oceanográfico de Baleares, que tuvo, junto con Jean-Michel Pinot, tuvieron esa visión en aquellos tiempos de decir, bueno, aquí hay que empezar a hacer medidas de forma rutinaria, hay que salir todas las estaciones del año, en invierno, en primavera, en verano, otoño, como te decía antes, esto es muy costoso. Desde un punto de vista económico, que en este caso lo afronta el Instituto Español de Oceanografía, pero también desde un punto de vista personal, porque son muchos claro, días en la mar. Pero ellos tuvieron esa visión ya en los años 90, cuando en realidad tampoco estaba tan de moda, no se hablaba tanto ni de cambio climático, ni de la necesidad de monitorizar, de hacer esta vigilancia, este seguimiento de los mares. Ellos ya tuvieron la idea de que esto había que hacerlo así. Y entonces comenzaron. Y además es una cosa muy altruista, porque claro, tú empiezas los primeros años y cuando tienes todavía pocos datos, poco rédito, poco partido desde un punto de vista científico le puede sacar esos datos. Pero luego vienen otros compañeros al cabo de 30 años y se encuentran con esa joya, que es ese conjunto inmenso de datos. Ahora hay también allí en las Baleares otras instituciones como el SOCIP, como INEDEA, sí, que sí, también hacen este tipo de actividades. Pero a mí me ha gustado pues citarte a estos compañeros porque fueron pioneros y tuvieron esa visión hace pues ya 30 años.
Fantástico. Pues lo vamos a dejar aquí. Manuel Vargas, investigador del Grupo Mediterráneo de Cambio Climático del Instituto Español de Oceanografía. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor cómo se comporta el Mediterráneo. Volveremos a hablar de ello. Y gracias por atender siempre al Nautilus de IB3 Radio.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y darnos esta oportunidad de explicar un poquito los misterios del Mediterráneo.
El Nautilus, IB3 Ràdio. Viu l'estiu amb IB3 Ràdio.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nens, joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga.
Comença per ser... sandàlia típica menorquina.
O barca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim en manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria. A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Amanda Tura. Dissabte a les 9 del vespre.
Cada dia que passa tenim noves evidències dels efectes dels plàstics i dels microplàstics i tenim també nous organismes que sabem que es veuen afectats, sobretot als ecosistemes marins. Ara anem a parlar dels resultats de dos estudis que han trobat microplàstics en tres espècies de peixos comuns a les nostres aigües. Estudis que, a més, connecten la presència d'aquesta contaminació a les zones de més massificació turística. En parlam amb un dels autors, biòleg i bioquímic del grup d'investigació nutrició comunitària i estrès oxidatiu de la UIP i també investigador de l'IDISBA, l'Institut de Recerca Sanitària de les Illes Balears. Antoni Sureda, molt bona nit, un plaer tenir-te al Nautilus.
No, bona nit i moltes gràcies per convidar-me. Sempre és un plaer poder pues, això, donar una mica de claretat a problemes que avui en dia crec que mos afecten a tots.
Fantàstic, i d'on anem a parlar-ne? Un dels dos estudis s'ha fet amb dèntols capturats a Eivissa, i les altres dues espècies són la vaca i el marbre, i els exemplars eren de dues zones de Mallorca. Explica'm-nos primer el percentatge de microplàstics trobats a aquests peixos i quin tipus de microplàstics eren.
Val. No, la veritat és que la presència de microplàstics a les tres espècies estudiades supera el 80%, és a dir, gairebé tots els peixos en tenen qualque evidència. I predominen sobretot les fibres damunt el que són els fragments, és a dir, fibres ja poden ser d'origen textil, de restes d'ormejoll de pesca, gespa artificial, és a dir, això seria el que predominava a totes les espècies, i en general el que s'està trobant a tots els estudis que s'estan fent arreu del món. Normalment cert. Predomini de fibres, i normalment gairebé totes les espècies estudiades, els percentatges passen a 60% d'individus analitzats. I nosaltres hem arribat a més del 80%.
I què mos pots dir de les zones concretes on es varen capturar els exemplars?
Bueno, pues que fa en el dèntol, aquí sí que molt varen deixar guiar per els pescadors i ens varen agafar cap a la zona propera d'Esvedrà, per aquella zona, que és una zona pues, més o manco, bueno, poden considerar neta, no està molt a prop a una zona realment turística, perquè són peixos que se moven molt.
Sí.
Perquè fa en els altres dos, pues sí que varen agafar més una zona portuària, zona de la Ràpita, perquè volien veure si hi havia això, un efecte de s'influència antròpica dels humans. I l'altra va ser agafada més una zona propera a Calapí, una zona més allunyada de nuclis urbans, de nuclis turístics. Això és un poquet el que vàrem estar fent.
I a quines conclusions heu arribat sobre els efectes que aquests microplàstics poden tenir a la salut dels peixos?
Bueno, ja és una cosa que ja s'havia estudiat, sobretot estudis en condicions controlades, perquè en aquests estudis de laboratori, normalment la quantitat de plàstic que se'ls dona és molt elevat. Clar, nosaltres hem pogut constatar que inclús en el medi natural, on les exposicions pues, són les realistes, sí que allà on hi ha una major exposició poden detectar canvis mesurables, que això ja és molt. Això vol dir que està generant qualque cosa a l'organisme. També s'ha de dir que són canvis que majoritàriament ens han trobat dins el tracte digestiu, que és la zona que està en contacte directe amb aquests plàstics, i anant més cap a la mica, els efectes són per com a un efecte directe, com a pues, esfregament, arrossament, que avui genera pues, aquesta certa, o millor, inflamació, això. I veure que altres teixits, com pugui ser el fetge, que seria el gran òrgan de toxificador, els canvis són més petits, i gairebé no veiem canvis estadísticament significatius. Perquè en el fons, clar, l'exposició, pues, a lo millor a un peix trobes 3-4 microplàstics, i veure que ja n'han trobat qualcun en 15 i 20 fragments o fibres, però això també mos està dient que, és veure, estan exposats, se'n veuen afectats, però jo crec que per ara mateix estan com a manejant aquesta capacitat d'adaptació i de resposta. Però, clar, què passarà en sotens? Això ja és un altre tema, no? L'exposició continuada pot acabar sent un problema, això està clar.
Bé, parlant d'aquesta exposició continuada, els dèntols viuen més o menys el doble d'anys que els mabres, per exemple, més de 20 anys els dèntols, i uns 10 anys els mabres. Més anys de vida suposa que més microplàstics poden acumular i també més problemes de salut, no?
Sí, això està clar. També és veritat que nosaltres vàrem fer un estudi fa uns anys, que també va ser un laboratori, que se va exposar durant 3 mesos a Dorades, però és veritat que en un moment que li llevàrem de l'aliment la presència de microplàstics, en menys d'un mes ja no varen trobar cap presència de microplàstic dins el tracte digestiu. Dic, això vol dir que tenen una capacitat, els peixos, d'eliminar-los, i que, bueno, això també ens dona esperança de que si els humans són capaços de reduir, no?, l'alliberament d'aquests plàstics en el medi, pues, jo crec que la recuperació pot ser molt bona i quasi gairebé completa. Jo crec que aquí, inclús el més preocupant, són els compots que poden captar aquests plàstics, perquè poden captar metalls pesants, hidrocarburs, que en el final això crec que pot tenir una toxicitat molt més perillosa o més greu, no?
I també poden ser vectors de bacteris, no?, a la mà.
Exacte, sí, sí. També hem mirat coses, que no ho hem mirat a peixos, però ho hem mirat a espècies bentòniques, com poden ser esponges, i sí que hem trobat una relació entre major quantitat de films de bacteris associats a plàstics, que els han agafat i els han mesurat, sí, amb una major presència també d'aquests bacteris a la superfície d'aquests organismes. Per tant, sí, que pensam que hi pot haver una certa relació i, clar, i actuar de vectors.
Uh-huh. I per què es varen triar aquestes tres espècies? Algun motiu especial?
Bueno, bàsicament per oportunitat. És a dir, abans dels dentos he fet un estudi semblant a cervioles allà mateix,
sí,
i juntament amb les cervioles, pues, se varen anar capturant dentos i ja varen dir, pues, ja que s'estan capturant, anem a guardar, no? Anem a guardar, pues, les mostres de tracte digestiu, que això tanmateix se tira, no? Ni se menja, ni se ven, ni res, i vàrem aprofitar. I el desmabre i els serrans, pues, deriva d'un treball de final de grau de biologia, perquè va ser una alumna que li feia molta gana fer feina amb aquest tema, era de la zona aquesta del sud de Mallorca, molt pescador, i pensant, doncs vàrem anar a xerrar, vàrem pensar dues espècies que visquin més o manco a prop, bones de capturar, i aquí va venir.
Uh-huh, molt bé. Estan parlant de tres espècies de consum humà, així que aquests microplàstics també poden passar als consumidors, clar.
Sí, també s'ha de veure que, diguem, les butzes, el digestiu, el llevam, el feinet, que és allà on hi hauria la major part de microplàstics.
Yeah.
Però és veure que ja hi ha estudis que detecten, no? Que hi pot haver transferència, si no tant de micro, de nanoplàstics a nivell de teixits, perquè hi ha estudis que diuen que n'han detectat gairebé per tot, incloent la musculatura, que al final és el que mos menjam.
Sí.
Però també és veure que estem exposats a plàstics a través de l'aigua que bevem, la sal marina, en el final està inconcentrant. Nosaltres hem mirat qualque pic sal per la lupa i se beben microplàstics. Vull dir que jo, els peixos en si que mos menjam, si mos menjam el mussuc, que siguin un contribuïdor important, tampoc no ho crec, perquè estem exposats per moltes altres vies, realment.
Val. Bé, com bé explicava l'estudi, encara que la presència generalitzada de plàstics és global i cada vegada més preocupant, la producció augmenta també. Les dades que feu servir són 360 milions de tones mètriques de plàstic produït a nivell mundial el 2018 i 403 milions de tones el 2022, que és una pujada important. Jo diria que ara mateix ja sabem prou del problema, però no estan donant-li la resposta adequada, no?
No, la veritat és que no. A dir, és un problema global i requeriria mesures globals, clar. I el millor, si, jo crec que també està passant, que potser països més desenvolupats sí que tenen una política de reducció, de reduir, però països potser en fase de desenvolupament, sobretot el tipus sud-est asiàtic, que estan en aquesta fase que volen créixer més exponencial, pues, estan augmentant moltíssim. A dir, és veritat que potser aquest plàstic d'un ús s'estan reduint, però és que estem a un món de plàstic.
Sí,
a dir, qualsevol
totalment.
Cosa que estem fent o tocant té plàstics. I, per tant, és molt complicat. Però és veritat que, sobretot, s'haurien d'intentar, pues, anar reduint, sobretot aquelles coses que poden ser substituïbles, pues, el lloc de plàstic per paper, o alumini, o vidre. Jo crec que hem d'anar per aquí. Però és veritat que és un problema tan gros i tan global que és molt difícil trobar un consens. Però, clar, aquí estan les polítiques d'estat, dels governs, que són els que han de un poquet empènyer. I, clar, està clar que nosaltres com a usuaris, pues, hem de posar el nostre granet i hem de ser conscients dels nostres actes.
Sí, perquè, a més, el problema és urgent, així que tenim que solucionar-ho. No sé si ja per anar acabant hi ha alguna cosa de l'estudi que mos hem deixat i vulguis destacar?
No, jo crec que ha quedat clar, vull dir, jo crec que hem xerrat, a dir, uh-huh, això que és veure que la presència de plàstic és ubiqua, a dir, se n'estan trobant per tot, des de les fonts abissals fins a l'Antàrtida, per tant, són estructures que aguanten molt de temps, que se moven, tenen poca densitat per les corrents, per tant, n'hi ha per tot, els organismes n'estan exposats, però sí que és veritat que hem d'intentar, jo crec que l'important és continuar estudiant i veure realment quins efectes tenen a llarg plaç a nivell de funcionament dels organismes. És a dir, nosaltres ara veiem que sí, que genera una mica d'inflamació, genera una mica d'estrès, però hem de veure què passa a nivell de hormonal, a nivell de reproducció, i això, pues, requereix seguir estudiant i fer seguiments i estudi més a llarg plaç.
Uh-huh, clar. Bé, idò, ho deixarem aquí. Antoni Sureda, biòleg, bioquímic, hem de tornar a parlar un altre dia. Moltes gràcies per atendre... Moltes gràcies per atendre Nautilus i altres ràdio.
A valtre, moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
Fa un parell de setmanes vàrem parlar d'un estudi sobre la tórtora europea que estava realitzant la Societat Ornitològica de Menorca, la SOM. I clar, no vàrem parlar de què sap d'aquesta espècie a Mallorca ni de com s'ha pres les decisions sobre la quota de caça que té cada illa. Bé, avui tornem sobre el tema perquè ens explicarà algunes cosetes més el director insular de caça del Consell de Mallorca, el biòleg Sebastià Perelló, que ens estava escoltant l'altre dia. I el saludam ja. Molt bona nit. Benvingut al Nautilus, Sebastià.
Bona nit. Moltes gràcies per ser convidada.
Bé, hem de recordar primer que estan parlant d'una espècie que ornitòlegs de tot el món consideren en declivi i que hi havia una moratòria de caça que ara s'ha aixecat. Què mos pots explicar dels criteris per prendre aquesta decisió?
Sí, molt bé. Mira, jo vos contaré un poc els criteris que la Comissió Europea va posar perquè s'aixequés aquesta moratòria. Un dels primers criteris de tots era que hi havia d'haver un augment de la població durant 2 anys consecutius de la tórtora. Després, l'altre criteri, segon, era que hi havia un augment de la tassa de la supervivència, també de la tórtora.
Sí.
I el tercer criteri era que perquè se pogués caçar, les administracions havien de tenir un sistema de monitorització, de control de captures, que els consideressin segur. I això són els tres criteris que Europa va posar per poder caçar la tórtora. Però jo voldria dir que les dades que manegen a Europa són fetes amb un programa de SACRE, que
sí.
són fets amb estacions d'escolta i transceptes, que són fets per voluntaris, també, i que el transcepte i el punt d'escolta el tria el propi voluntari, en base a la seva facilitat, no serà complicat. Perquè aquests programes de SACRE no estan especialitzats en tórtora. De fet, són per fer seguiment d'aus comunes, que són molt útils per veure el declivi o el creixement de les aus comunes, però la tórtora, malgrat que sigui tota la comuna, no és una au comuna que puguem veure tots els hàbitats. De fet, és una espècie bastant estenoica que la podem veure a certs hàbitats només. I són les dades que tenen en compte. De fet, Europa, si ha ficat la moratòria, és perquè en tots seguiments aquest de SACRE ha vist que ha crescut la població a nivell europeu. A nivell europeu.
Però són molt pocs anys, de fet, però de moratòria. No sé concretament a Mallorca què sabem de la situació de les poblacions d'aquesta tórtora. Sap alguna cosa a Mallorca? En concret?
Sí, de fet són 4 anys de moratòria. Ara fa 4 anys sí. que no se caça la tórtora a tota Europa. A tota Europa, no només a Mallorca ni Menorca, sinó a tota Europa. I aquests 4 anys, en principi, s'han fet estudis. Sí. Nosaltres, a Mallorca, hem fet estudis de seguiment de tórtora de l'any 2021 a l'any 2025, actualment el seguim fent. I nosaltres el que veiem a Mallorca és que la població de tórtora aquests 4 anys que no s'ha pogut caçar, de fet, no veiem un increment clar. Veiem que depenent de la zona, allà on hem mostrat, sí que hi ha hagut un increment, depenent de la zona ha baixat, però no se veu una tendència clara positiva de la tórtora des de que no se caça. És a dir, nosaltres, el manco, les dades que tenim a Mallorca, discrepant de les conclusions que ha estat Europa, que d'ençà que no se caça la tórtora, la població ha crescut bastant. I això és el que veiem. Nosaltres fem censos, fem una metodologia molt específica, únicament per tórtora, ho fem en tècnic de servei de caça. Els repetim cada any allà mateix. De fet, també augmentam el número de mostres estacions. I és veritat que enguany, que encara no han passat les dades, enguany sí que hem vist un augment, però han de passar les dades encara i s'ha de fer un anàlisi estadístic robust per poder treure conclusions.
Bé, sabràs que els caçadors d'Eivissa han renunciat a utilitzar la quota de 329 tórtores que podien matar ells.
Sí, ells han renunciat, el Manco, l'entitat, és a dir, l'administració competent, ha renunciat a posar la tórtora. Nosaltres, des del Consell, He de dir que ens ho van plantejar de renunciar, però per simple fet de la tercera condició que va posar Europa, que és un sistema de monetarització, de control a temps real.
Sí.
És a dir, el que planteja Europa és que cada tortura que s'ha capturat s'ha de comunicar en el mateix moment que s'ha capturat. Ben que dir, això és bastant complicat, sobretot per les persones majors que tenim tot el col·lectiu de caçadors, ja no només de Mallorca, sinó de Balears, i m'atreviria a dir d'Espanya i d'Europa, és un col·lectiu major,
sí.
Que això el que t'implica és que s'han de descarregar una aplicació web, i quan capturen la tortura l'han de notificar. Nosaltres consideram que la reducció de dies de caça, que és a 4, només se pot caçar la tortura 4 dies de caça, i la reducció de cupos de tortures per caçador i dia, que també és de 4 tortures per caçador i dia, quan abans de la moratòria era de 6 tortures i se podia caçar molt més dies, tots els dies caçables, que eren dijous i diumenges de la mitja veda, nosaltres considerem que aquesta reducció de dies i de cupo toca d'estar per fer una caça sostenible. Per tant, possiblement a Eivissa, quan han vist que han de fer un control d'una comunicació de captures de temps real, han dit, perquè se'l deixin, molt estimament no que se'l de... Jo no ho sé, no m'ho puc posar...
Home...
A ser en pell,
els caçadors d'Eivissa diuen que ho han fet per bé, perquè segueix sense estar clar si l'espècie està en declivi o no. A més, és que estan parlant d'una espècie migradora, que a les illes i a diversos punts d'Europa nidifica, però passa a l'hivern a Àfrica, i bé, el que vull dir amb això és que no es pot entendre la població de Mallorca, per exemple, com a pròpia de l'illa, i el que passi en aquesta població afectarà tota l'espècie. Això no ho hem d'oblidar, que no és una espècie que puguen gestionar naltros perquè la tenim aquí, és una espècie que recorre Europa fins a Àfrica i tot. Clar.
Però hem de tenir en compte que aquesta espècie té una certa filopàtria.
Ah, sí?
Filopàtria vol dir que torna
al mateix lloc,
a criar,
sí.
En el lloc de cria. I la gestió que se fa en el lloc de cria és molt important per la població de la tortra. De fet, la tortra d'Àfrica, com hem dit, al Marroc, vos puc assegurar que no hi ha una caça sostenible, no hi ha unes normes com tenim aquí de 4 dies i un cupó de 4 tortres per caçador i dia, que també he de dir que el col·lectiu dels caçadors de cada vegada hi ha menor nombre de caçadors.
Uh-huh.
Per tant, ja se veu la repercussió de la captura de tortres en el nombre de caçadors. I també hem de tenir en compte una cosa, que els caçadors, estem que no cacen, són els principals gestors d'hàbitat de la tortra. Són les persones que durant el mes de calor, de partir ja del mes d'abril, maig, juny, juliol, que no se poden caçar tortres, són els primers que van a posar aigua a les beurades, i l'aigua és molt important per passatge reproductiu d'aquesta espècie,
i de totes,
sobretot en l'estiu. Per tant, Europa també té aquest dilema, perquè si prohibim la caça de la tortra i un dels principals col·lectius que fan gestió d'hàbitat de la tortra no els fas participar en la gestió, no els incentives, pot ser contraproduent la decisió de no caçar tortres.
Home,
perquè no,
els fotògrafs... Els fotògrafs de natura, sí. També ho feim, això, eh? I no en caçar.
Sí, jo som fotògraf de natura, soc fotògraf de natura també, soc caçador, i vos puc ben assegurar que... és a dir... No se pot mirar la quantitat d'aigua que posen els caçadors en la fotògraf de natura, perquè caçadors n'hi ha moltíssim més que fotògraf de natura, i posen moltíssima aigua a indrets on no podem arribar a fotògraf de natura.
Home, jo no sé si hi ha més caçadors que fotògrafs de natura ara mateix, eh? Vull dir, els fotògrafs estan ja a convertir-se en una altra plaga. Però bé...
Vos puc assegurar que estic dins dels col·lectius, i a dir Mallorca, al Manco, hi ha molt més caçadors que fotògrafs de natura.
Vaja, bé, jo preferiria que fos al revés, eh? Però dit això, i ja que et tenim aquí, no voldria acabar sense comentar el cas d'una altra espècie del mateix grup, però amb una situació molt diferent, en refereixo al tudó. Teniu problemes també amb el tudó a Mallorca, com està passant a Eivissa?
Ben igual que a Eivissa. estudiosos espècies que de cada vegada a diferència de la tolta que hem xerrat abans és una espècie molt orioica, no és estenoica, que de cada vegada sap adaptar molt bé a l'espècie humana i a totes les condicions, i sí que tenim molt de problemes en sotodor, tant per danys en el cultiu, ja siguin de cereals, vinyes, oliveres, com problemes de salubritat pública, perquè, com he dit, s'adapta molt bé i viu de cada vegada més en els humans. Una espècie molt antropitzada. Malgrat, també surt i a menjar en el verat de caça i a menjar cereals i faci aquests danys en aquests cereals i vinyes, i el que he comentat. També tenim problemes de seguretat aèria, perquè els tudons és una espècie que van en grans esbals,
sí,
i per la zona de prop de l'aeroport hi pot haver problemes de seguretat aèria.
Uh-huh.
De fet, tenim constància.
Bé, jo crec que ens han de preguntar, tu com biòleg, i jo també com periodista mediambiental, per què? Per què té aquest èxit el tudó a les illes? Tenim una resposta.
Com he dit, és una espècie orioica amb una gran capacitat d'adaptació. I n'hi ha d'altres. Per exemple, els plugabous és una espècie que també s'està adaptant molt bé a l'espècie humana, i veiem que de cada vegada n'hi ha més.
Cert.
És una espècie orioica. Nosaltres, de fet, en sostodons, hem fet una declaració d'emergència cinegètica i per poder esponjar un poc aquestes poblacions i baixar les poblacions de tudons. Sabem també d'escolom, no? Perquè d'escolom han xerrat i mos causen també tant de problemes o més que d'escolom. I dins les competències que nosaltres tenim de servei de caça, l'únic que podem fer és intentar baixar aquestes poblacions a través de la caça, en el verat de caça, que al més s'aprofita, se fa un aprofitament, és un recurs alimentari ben igual que un altre.
Ja. Bé, idò, aquí acabam. Sebastià Perelló, biòleg i ara mateix director insular de caça del Consell de Mallorca. Gràcies per atendre el Nautilus i per donar-nos aquests matisos del tema de la tòrtora.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per mirar diferent punt de vista i atendre-me. I estaré encantant de tornar en qualsevol altra cosa.
Fantàstic, ho tindrem en compte.
Perfecte, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur. Viu l'estiu, Ivetres Ràdio.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumau a participar quan vos ho demanam.
A Ivetres Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començam La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sisca, com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui destruït dels plaers culpables.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat.
Uh-huh.
Però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat...
Quines.
...dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut, Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
Avui el periscopi del Nautilus es vol fixar en les novetats que han sorgit en la lluita contra el greenwashing, la falsa publicitat verda, la que vol fer veure que tot és ecològic i sostenible quan realment no ho és. Ja varen comentar que la Comissió Europea ha renunciat a la seva anunciada llei anti-greenwashing per les pressions que ha patit des del Partit Popular Europeu. La qüestió és que hi ha novetats i m'ho les explica en Joan Lluís.
Sí, efectivament, hi ha novetats i, a més, són esperançadores després d'aquesta marxa enrere de la Comissió Europea contra el greenwashing. Ara és El govern espanyol que ha decidit tramitar una llei, una normativa, que perseguirà justament això, la falsa publicitat verda. Allò que la Comissió Europea ha decidit arxivar un calaix, també ho poden fer els governs nacionals per seu compte. Així que és el que està fent el govern espanyol, que ha considerat que és necessari castigar, sancionar, prohibir el greenwashing o la falsa publicitat verda. I ho fa, com dèiem, amb una normativa que ara comença la seva tramitació parlamentària i que modificarà diverses lleis que afecten en el consum per prohibir sancionar aquestes pràctiques. Hem de dir, com a cosa important, que aquelles empreses que incompleixin aquesta lluita contra la falsa publicitat verda s'enfrontaran a sancions elevades de fins a 100.000 euros o entre 4 i 6 voltes el benefici que s'obtengui amb aquests productes i serveis falsament ecològics. La nova llei, bé, tots sabem de què estan parlant. Estan parlant d'aquests adjectius que s'afegeixen a tot tipus de productes i de serveis respectuosos amb el medi ambient, ecològics, sostenibles, quan no hi ha res que demostri que això és així.
Bé, aquest projecte de llei persegueix una cosa molt lògica, no? Com és una informació al consumidor que sigui verídica, real i no falsa.
Sí, realment això és el que es persegueix, en el fons. No és una cosa tan complicada d'entendre. Se tracta de que el consumidor no sigui enganyat, en aquest cas, amb els missatges mediambientals que el facin creure que està comprant un producte que és ecològic, que és sostenible, que és amic del medi ambient, etc, etc, tot aquest rosari d'adjectius que solen acompanyar la sí. publicitat, quan és fals. Anem a veure, la normativa aquesta no prohibirà que s'utilitzin aquests adjectius. El que obligarà és que si una empresa els utilitza, tinga que demostrar d'una forma clara, creïble, transparent i comprovable aquests adjectius. És a dir, per posar un exemple, si tu tens una fàbrica de pneumàtics i dius que són amics del medi ambient, hauràs de demostrar-ho, òbviament.
I si no pots, multa.
Efectivament. En aquest cas que acabam de dir, és molt difícil demostrar que això és amic del medi ambient i serà quan et sancionaran. Bé, això, a més, anirà acompanyat d'una comissió d'experts independents que són els que verificaran periòdicament tots aquests missatges suposadament ecològics que es fan en la publicitat.
I si la falsa publicitat verda és una de les plagues que patim, també ho és un producte que directament hem d'evitar comprar. Ens referim a les tovalloletes humides, aquests petits draps humits que venen empaquetats i que són d'un sol ús. Són un autèntic problema ecològic, però també econòmic. I ara, bé, vos deim per què.
Sí, probablement ja ho sabeu, perquè és un problema del qual se'n parla cada vegada més, encara que potser molta gent ignora els perjudicis que causen les tovalloletes humides. La veritat és que això va néixer no fa gaires anys, sobretot per aplicacions de tipus sanitari. Bé, era un ús molt minoritari i fins i tot justificat. El que passa, el problema, és que ja hi ha tovalloletes per tot tipus de coses, fins i tot per fer nets mobles, per llevar taques en els coixins, bé, de tot. Hi ha tovalloletes de molts de tipus i a poc estan envaint les cases, els domicilis de tothom, per fer servir el que, bé, abans, tota la vida, ha set utilitzar un drap que mos durava tota la vida perquè
el vas
utilitzant successivament i amb el mateix drap tenies per molts d'anys. Ara no. El problema primer és que cada vegada que utilitzes una tovalloleta, i potser per llevar una taca en necessites 5 o 6, estàs generant un residu. És a dir, hem arribat a l'extrem de que per netejar una simple taca o netejar una porta d'un moble, estem generant residus. Residus que, a més, no són reciclables. Aquestes tovalloletes són molt difícils de reciclar i molt habitualment van a parar on tots sabem, a la mà, en el medi ambient.
I, com dèiem, aquest llançament massiu de tovalloletes causa problemes també econòmics, i molt grans.
I molt grans, perquè cada vegada són més els ajuntaments que s'estan queixant d'una situació que és la següent. La gent, per manca de coneixement, a vegades, el que fa és llançar aquestes tovalloletes, una vegada utilitzades, pel vàter. Què passa? Que el que això provoca és un embussament enorme de les xarxes de clavegueram. i fins a tal punt és així que s'estan provocant pèrdues milionàries en els ajuntaments i a les empreses encarregades de sanejament. De fet, hi ha estudis de l'Associació Espanyola d'Abastiment d'Aigua i Sanejament que calcula que aquestes tovalloletes que embossen les infraestructures, el clavegram, fa pujar les despeses d'aquest servei entre un 10 i un 15% i representa una despesa anual de 230 milions d'euros a Espanya. Aquests embussaments, arreglar-los costa això, uns 230... Yeah. Bé, la veritat és que València va haver d'invertir 10 milions d'euros fa 5 o 6 anys per netejar un embussament que ocupava 3 quilòmetres de clavegueram. A Eivissa mateix...
Sí, no va falta anar a València. Quan s'Espanya...
Efectivament, s'Espanya una depuradora, provoca, ja ha sabut, vessament d'aigües residuals a la mà, i aquest vessament, a part de tota la brutícia, també porta infinitat de tovalloletes d'aquestes que queden escampades, passar roques per la mà, etc, etc. Total, un autèntic desastre que té un impacte ecològic i també econòmic per les arques municipals.
Sembla, però, que també en aquest cas, igual que en el del greenwashing que explicàvem abans, el govern espanyol ha decidit prendre mesures concretes.
Sí, així és, perquè el Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit tramitar un real decret, que per cert ha estat obert a exposició pública fins al 27 de juny, que el que fa és obligar a les empreses fabricants de tovalloletes humides a pagar aquests costos dels quals estan parlant. És a dir, que quan hi hagi un embussament que inutilitza una xarxa de clavegram a un municipi, és que ho pagui no sigui l'Ajuntament, és a dir, el ciutadà, sinó que sigui l'empresa fabricant d'aquestes tovalloletes. És una manera de que assumeixin la seva responsabilitat. És un decret que s'està tramitant.
I, a més, molt important, aquest decret no només afecta tovalloletes, sinó que també els globus, importantíssim.
Sí, importantíssim. Encara que sembli una cosa inofensiva, tots tenim la imatge de globus associat a festes infantils, o, bé, o no tan infantils, però una cosa festiva, no és mica inofensiu. Hem de dir, tal i com diu el lema de BirdLife, que els globus no van a parar al cel, van a parar a la mà. És a dir, sempre que s'amollen de forma massiva globus per alguna festa i tot això, veiem que se'n van allà dalt, no van allà dalt, van a la mà i en el medi ambient, i són un residu molt perillós que mata a milers i milers d'aus marines, sobretot.
Efectivament, en parlarem més dels globus. Ho deixem aquí. Moltes gràcies, Joan Lluís. Molt
gràcies,
bona nit. Avui acabarem amb un record per Greenpeace, perquè aquesta setmana s'han complert 40 anys de l'atemptat amb el que el govern francès va esfondrar el vaixell Rainbow Warrior, provocant la mort del fotògraf portuguès Fernando Pereira. Va ser el 10 de juliol de 1985 a Nova Zelanda, per boicotejar la campanya dels activistes contra les proves nuclears a Mururoa. Els agents, encara que varen ser detinguts, mai varen complir condemna. I Greenpeace es va recuperar i ha continuat en les seves campanyes per defensar el planeta, perquè, com diuen ells, no es pot esfondrar un arc de Sant Martí. M'he explicat això avui la cançó en la que Amunt Anam és d'un recopilatori de cançons per la Mediterrània que també compleix 40 anys i en el que es varen unir diversos músics d'Espanya a benefici de Greenpeace. I el músic que aquells anys 80 va aconseguir reunir un munt d'artistes per recolzar a l'organització conservacionista va ser Miguel Ríos. I mos acomiadam amb ell i sa cançó antinuclear, inclòs el disc Greenpeace Salvemos el Mediterráneo. En Pablo Morgantis a la Màquines, en Joan Lluís Ferrer i jo mateixa tornant la setmana que ve amb més ciència, més medi ambient. Molt bona nit, portau-vos bé i cuidau el planeta.